Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Notícies en xarxa.
Són les 11, bon dia, us parla José Lorenzo. El president del Parlament, Roger Torrent, manté que Carles Puigdemont és el candidat a la investidura de la presidència de la Generalitat. Ho ha dit l'endemà que es difongués un missatge de Puigdemont a Toni Comín en què assegurava que els havien sacrificat. Torrent ha evitat valorar políticament una conversa que marca estrictament en l'àmbit privat i ha insistit que hi haurà sessió d'investidura quan es compleixin totes les garanties democràtiques i d'efectivitat. En aquest sentit, ha afirmat que no serà el Tribunal Constitucional qui en marqui el calendari, sinó el Parlament, ja que considera que pertoca a la negociació política trobar la fórmula per garantir que Puigdemont es pugui sotmetre a una investidura efectiva. Torrent també ha apuntat que l'informe dels lletrats sobre el calendari podria estar a punt segurament per la mesa de dimarts vinent. D'altra banda, el Ministeri de Foment ha decidit destinar 1,8 milions d'euros a la millora dels accessos d'Amposta des de la Nacional 340. Ens ho amplien des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Aquest era un projecte que estava damunt la taula des del 2014. L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, confia que es pugui dotar aviat pressupostàriament aquesta actuació, que pujarà, com dèiem, 1,8 milions d'euros amb noves rotondes en encreuaments perillosos i arranjament de diversos carrils d'entrada i sortida. Així ho explicava Adam Tomàs.
La Nacional 340, una via que tots estem d'acord que és una via que va sobresaturada, que té molt de trànsit i que no està preparada per a tenir aquest volum, pues el fet que a nivell d'Amposta s'hagi acabat un projecte de millora dels accessos, la veritat és que és una molt bona notícia per a nosaltres.
El projecte lliga amb la inversió prevista de la Diputació de Tarragona per millorar la carretera d'Amposta a la Ràpita i també el arranjament de l'Avinguda de Sant Jaume, una de les principals entrades a la capital del Montsià.
Encara en política municipal afegirem que el projecte de pressupostos participatius que està en marxa des del passat mes d'octubre a Tordera ha recollit un total de 56 propostes de millora per al municipi. Coneguem-les al detall amb Ràdio Tordera.
Bon dia. El projecte de pressupostos és una iniciativa de la Regidoria de Participació Ciutadana, la qual proposa als ciutadans debatre i decidir el destí d'una part del pressupost municipal amb millores, amb projectes de millora a diferents zones de Tordera. Un dels regidors encarregats del projecte, el socialista Rafa Delgado, explica en quina situació es troba el procés dels pressupostos participats.
A partir d'aquí, un comitè tècnic les analitzarà i les avaluarà perquè s'ajustin al pressupost de cada zona, perquè tinguin viabilitat tècnica, jurídica i que s'adaptin a les finalitats que són bàsicament béns d'inversió ciutadana en cada zona.
Abans de l'obertura del procés de votació, les propostes aprovades per l'equip tècnic també es presentarà entre els consells veïnals.
D'altra banda, abans d'acabar, afegirem que Medinyà, el Gironès, desapareixerà com a municipi aquesta mitjanit i tornarà a anexar-se a Sant Julià de Ramis. Obligats a dissoldre's per la sentència del Tribunal Constitucional i l'aplicació del 155, els membres de la comissió gestora han celebrat aquest dimecres al vespre el darrer ple. La sessió ha tingut un caràcter marcadament burocràtic, però ha servit també perquè el fins ara Ajuntament i també els veïns de la població expressessin els seus sentiments. La fins ara també presidenta de la comissió, Montse García, ha dit que avui es tanca una etapa, però que continuaran treballant des d'un segon pla per tornar a segregar-se. De fet, la placa que hi ha al fins ara Ajuntament de la Vila no es retirarà. És tot a aquesta hora.
Revista gratuïta Ullada Difusió. Hi trobaràs tota la informació que necessites per estar al dia. Notícies, reportatges, entrevistes, a més de tots els actes culturals i les iniciatives comercials del teu municipi. Busca'ns als establiments de l'Escala, Torroella i l'Estartit. I si vols promocionar el teu negoci, anuncia-t'hi. Informa't a ullada.cat o al telèfon 902 610 204.
I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
Arriba a Girona l'edició més espectacular del Festival Internacional del Circ Elefant d'Or.
Aquest any, Girona viurà 24 atraccions mai vistes a Europa.
Més de 80 artistes de 12 països.
Vibra amb l'elit mundial dels millors acròbates, pallassos, malabaristes i trapezistes.
Les millors atraccions mai vistes als circs europeus.
Del 22 al 26 de febrer, 5 únics dies sota la gran carpa sense columnes al Camp de Mar de la Devesa.
Compra ara la millor butaca a festivaldelcirc.com.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Onze i cinc d'aquest matí del primer dia del mes de febrer. Molt benvinguts. Això és Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. Comencem aquesta primera hora i també comencem mes entre setmana, aquest mes, aquest segon mes de l'any, aquest mes de febrer, que de moment ha canviat el panorama. Si fins ara doncs hem tingut uns dies tranquils, uns dies plàcids, meteorològicament parlant, doncs sembla que avui, al començar el mes, no sé per què, doncs hi haurà un petit canvi de temps, que ara de seguida ens l'explicarà en Sergi Corral a l'apartat del temps. Bé, i a part del temps, doncs, quines coses més tenim? Què més podrem escoltar avui en aquesta primera hora? El resum de premsa, com sempre després del temps, la premsa amb l'equip de notícies en xarxa edició matí, Helena Pujolet, Oriol Pujadó i Taís Trujillo. Per tota aquella gent que encara no hagi anat a comprar el diari, els explicarem què hi poden trobar avui en els principals diaris catalans. També felicitarem el qui sigui el seu sant i el seu aniversari. Parlarem de notícies que passava tal dia com avui, ara fa un any, i una altra que també passava tal dia com avui, però en fa cinc. La Montse Hidalgo ens proposa avui un pla vital amb una entrevista amb Marc Reclau, expert en desenvolupament personal i autor del best-seller 30 dies, canvia de hàbitos, canvia de vida. I també el dijous és aquell dia que anem al camp. Anem al camp amb el temps de terra a parlar de fruita i verdura de la temporada. I avui en Pere ens parlarà del festuc, un fruit sec energètic amb propietats antioxidants. I a l'apartat d'entrevista, a la secció que condueix la Belfon, avui amb Irene Muñoz, una de les principals especialistes actuals en la vida de l'obra i obra de Caterina Albert, que acaba de guanyar una beca de la UDG per desenvolupar el seu projecte de recerca a la Universitat de Perpinyà. Tot això acompanyat de música, això sí, de la bona i que no falti, arribarem fins al punt de les 12, ja començarem la segona hora. Que m'hi volen acompanyar, que hi seran, segur que sí, com cada dia. Gràcies per ser-hi, gràcies per fer companyia, gràcies per escoltar-nos ja des d'on sigui. Si ja és de la FM, el 107.6, final del dial, o ja des de radioLescala.cat, o des de la telefonia mòbil, des de l'aplicació TuneIn, que sí, que ja ho sé, que sonem un xic baixos, intentarem arreglar això, que sempre el volum és un pèl més fluixet que altres llocs, però és una cosa que ja estem intentant, aviam si la podem solucionar. Esperem, doncs, que ho puguem fer-ho. Molt bé, si el deixem, doncs comencem i ho fem parlant del temps. I el temps, ens anem a les dues estacions que tenim de referència. El primer que fem és a l'estació de la Clota. Anem arran de mar amb una temperatura de 7 graus, amb 1 i una humitat del 94%. I a l'estació de terra, a la Closa del Llop, amb una temperatura, aquí, avui sí que hi ha d'aquelles variacions importants, amb una temperatura de 6 graus en 3 i una humitat del 93%. Bé, quasi amb la humitat coincideixen, però amb la temperatura, doncs, hi ha quasi diferència d'un grau d'una banda a l'altre. Això és en quant al temps, la sensació tèrmica que es marca és igual a la temperatura, 6 graus amb 3. En quant a la previsió, en Sergi ens diu que per avui, 1 de febrer, el cel encara ha estat serè de matinada i han anat arribant a mica aquests núvols al matí i que de cara a migdia ens han de deixar, és la situació que estem ara, el cel ben tapat. Aquest cel tapat es mantindrà tota la tarda i fins al final del dia. Entre migdia i tarda plourà de forma feble o, com a molt, algun xàfec puntual. Al vespre la pluja marxarà, ambient clarament més fred. S'ha notat, doncs, a l'hora de mirar els valors, que avui teníem temperatures baixes, aquests 6 graus per una banda, 7 per l'altra. En quant al vent, han començat en calma de matinada i també a primera part del matí. Ara a migdia començarà a entrar gregal moderat de força 3-5. A mitja tarda ja girarà a tramuntana de força 4-6, que es mantindrà fins al final del dia. La mar, arrissada de matinada, pujant ràpidament a maró a migdia i a forta maró al vespre i nit. El tràgol de gregal d'un metre d'alçada al vespre i nit. I passem ja a demà, divendres, dia 2. Com començarem el cap de setmana? Doncs amb un cel tapat a primera hora de matinada. Al matí els núvols aniran marxant i quedarà un panorama molt més serè a migdia i tarda. Només en senyals de tramuntana, ambient fred d'hivern. I el vent, tramuntana forta tot el dia, de força 5-7 de matinada, pujant a força 6-8 a mig matí i migdia. Les ratxes poden superar els 80 km per hora al llarg del dia. I la mar, forta maró tot el dia, amb maregassa. Tràgol de gregal de 2 metres d'alçada. Temperatura de l'aigua del mar, continuem amb aquests 13 graus i mig. Bé, aquesta és la previsió que ens diu en Sergi Corral, i bé, aquí ja hi estem acostumats. Si hi ha pluja, l'endemà, o cap de 2 o 3 dies, depèn dels dies que duri la pluja, sempre arriba a la tramuntana per fer aquest efecte de secar aquesta humitat que ha deixat la pluja. I, en principi, doncs, avui s'espera pluja, a partir de demà tramuntana. Això ja és un habitual, ja forma part del menú. Molt bé, doncs aquest era el que teníem el temps per a la meteo i ara és el temps de sants, aniversaris i de notícies. I més, no. Bé, i com dèiem, comencem nou full de calendari. Avui dijous, Santa Carola, Sant Odet, Santa Gabriela i Santa Patrina. Carai, a vegades trobem noms molt i molt complicats. Bé, aquest és el santoral per avui dijous, i un escrit aquí al costat diu que les herbes de l'or no s'han de matar mai amb productes químics, es poden arrencar o bé tallar. Hi ha un munt d'eines que poden ajudar a fer aquesta feina. Per als horts petits trobareu eines manuals sense motor que funcionen molt bé. Bé, això ja la gent de l'or suposo que ja ho sap, però aquell que té ganes de fer un or o és la primera, de les primeres vegades, és una bona recomanació, un bon consell. 11 i 13 minuts, hi ha gent que encara a hores d'ara no ha anat a buscar el diari, que sempre ja expliquem que això se sol... No, bé, espera't, que ara no estem, encara estàvem als aniversaris, bé, clar... És que m'havia descuidat el resum. Ara deia, aquí m'ha faltat alguna cosa entre sants i aniversaris. El resum de premsa. Fem el resum de premsa, anem a fer l'aniversari i després el que queda. Així intentarem arreglar un xic aquest descontrol. Anem a veure què ens diu, què ens expliquen del resum de premsa de la premsa general.
Diaris, de nou les portades del dia, de nou pas pel quiosc i per explicar el contingut informatiu d'allò que creuen important i, per tant, situen a la primera pàgina les principals capçaleres. Hem començat per les del territori, hem repassat ja la premsa local, ens fixem ara a la premsa generalista, un repàs que també fem amb Taís Trujillo. Taís, molt bon dia.
Bon dia.
Totes les portades avui encapçalades per aquesta filtració de missatges de telèfon mòbil i que Carles Puigdemont hauria enviat a Antoni Comín. Cada capçalera, cada diari, però, diríem que ha triat avui una frase diferent dels molts missatges enviats pel candidat. Ens fixem i comencem aquest repàs per La Vanguardia.
Puigdemont confessa en privat, això s'ha acabat, i subtitula els missatges de mòbil de l'expresident a Comín, compliquen més la investidura. El candidat se sent sacrificat pels seus i assumeix que guanya la Moncloa.
Del missatge enviat a Antoni Comín a la piulada de reacció que feia el mateix president i que és portada al Punt Avui.
No m'arronsaré, no em faré enrere, i afegeix que Puigdemont mostra la seva disposició a seguir després de filtrar-se el missatge a Comín. Apunta que Junts per Catalunya i Esquerra Republicana reprenen les negociacions.
D'aquesta qüestió, què hi diu el diari Ara?
Ens han sacrificat, és el missatge textual que ha triat aquest diari, i explica que la Moncloa capitalitza la confessió derrotista de Puigdemont i Junts per Catalunya manté la seva candidatura.
I amb quina part d'aquests missatges es queda a la portada del periòdico?
Ras i curt, titular, s'ha acabat. Puigdemont confia el seu abatiment a Comín, diu el diari, i admet que el pla de la Moncloa triomfa i lamenta que sigui sacrificat pels seus.
Però més enllà d'aquesta qüestió principal, Thaís, a les portades dels diaris generalistes d'avui hi trobem altres temes destacats. Així, el mateix periòdico recull en portada la decisió dels organitzadors de Fórmula 1 de prescindir de les hostesses, oi?
Sí, explica que els patrocinadors temen ser objecte de campanya de descrèdit per la seva marca, i la fotografia de portada és per a la passarel·la del 080 i els dissenys que hi va presentar el valencià Miquel Suay.
De la portada del diari Ara ens fixem també en un altre titular, a banda del que ja hem explicat en clau política, un tema controvertit en l'educació, la segregació per sexes.
Diu que l'Opus contractarà dones a les escoles de nois i homes a les de noies per evitar sancions. I en pàgines interiors explica que només 3 dels 16 centres continuaran segregant els professors per sexe, tot i la multa de treball.
En clau internacional, El Punt Avui dedica un titular de portada al discurs sobre l'estat de la nació del president dels Estats Units.
I titula el Trump més triomfalista. El president presumeix d'èxits i demana fons per a la modernització nuclear.
I tanquem el repàs afegint-hi més titulars a La Vanguardia, on dediquen el seu editorial i també un titular de portada al Mobile World Congress.
I en concret, l'avís que van fer ahir els organitzadors durant la presentació. Reclamen estabilitat i seguretat per seguir a Barcelona. Reitera l'advertència contra la incertesa política.
Matins en xarxa. El més calent a l'Aigüera.
I tornem a l'apartat de sants i aniversaris. Havíem parlat dels sants i ara tocava els aniversaris. Felicitar a tots els que avui facin anys. Moltes i moltes felicitats, que passeu un molt bon dia. I avui també és l'aniversari del que va ser jugador del Barça, un dels, quasi podien dir, dels primers que va venir de la Real Sociedad, com era Perico Alonso, que fa 65 anys. El nedador d'aigues obertes, també una persona que, a part de dedicar-se a la natació, va presentar alguns programes infantils dedicats a la gent jove, i també l'hem vist sempre en alguna que altra història de televisió, com és David Meca, vull dir que s'ha fet mediàtic. 44 anys, i la filla d'Elvis Presley, que també està seguint una carrera de cantant, però, esclar, no tan triomfant com el seu pare, perquè d'Elvis Presley només n'hi ha un que fa ja 50 anys, l'Elise Marie Presley. Doncs aquests són els tres personatges escollits per avui a l'apartat d'aniversaris. I a l'apartat de notícies, hem de parlar de que ara fa un any es deia que es feia un bon balanç dels tallers sectorials del pla de màrqueting turístic de l'Escala. Les opcions recollides han de ser a la base del pla director de turisme, a partir del qual es marcaran objectius i camí fins a aconseguir-los. I ara en fa 5, doncs, de què es parlava, que l'Institut del Pedró, l'Escola Escolapi i la Llar d'Infants Vallmanetes comparteixen un curs més la iniciativa de Padrins de Lectura, amb la voluntat de fomentar l'àmbit de la lectura. Aquesta era la notícia d'ara en fa 5. I en quant al refrany o la frase del dia, diu el següent: la crema, si és ben cremada, a xics i grans agrada. Aquí potser hi hauria una discrepància, perquè la crema catalana, en aquest cas, suposo que es fa referència a aquest refrany, els no tots li agrada. Estigui cremada o no estigui cremada, no a tothom li agrada la crema. Però bé, aquesta és una d'aquestes frases, refranys populars que hi ha, que potser sempre trobaríem aquell que digués el mateix que he dit jo. No, home, és que a mi tampoc m'agrada la crema. Jo sí, jo sí que sóc un fan de la crema. Cremada i sense cremar. Bé, deixem ja aquest sants i aniversaris i notícies amb refrany. També han tingut el resum de premsa el temps per la meteo. I què vol dir això? Doncs que hem de posar música, música de la bona. Dijous és d'orquestres. I comencem amb la xata, que ens porta aquest, el llibre de la selva. Enregistrament en directe.
Saco con el más mono rey del swing, más alto ya no he de subir y eso me hace sufrir. Yo quiero ser hombre como tú y en la ciudad gozar. Como hombre yo quiero vivir, ser tan mono me va a pudrir. Sí, yo with you, yo quiero ser como tú, cantar como tú, bailar como tú. A tu salud, dímelo a mí. Si el fuego aquí me lo traerías tú. A mí no me engañas, Mowgli, un trato hicimos yo y tú. Mírame luego, luego del hombre y fuego para ser como tú. Y dime el secreto, cachorro.
Dime.
¿Qué es lo que debo hacer? Domina, quiero el rojo fuego para tener poder. Si todos sabes lo de you. Yo quiero ser como tú, cantar como tú, bailar como tú. A tu salud, unímela a mí. Si el fuego aquí me lo traerías tú. David.
Un trape si va a joy
to I'm she that the pop to catch me with the pops in the baby that I do. Y dime el secreto, cachorro.
Dime,
¿qué es lo que debo hacer? Dominar quiero el rojo fuego para tener poder. Solo somos up to be you. You can ser como tú, cantar como tú, bailar como tú. A tu salud, dímelo a mí. Si el fuego aquí me lo traerías tú, cántalo, soy el mejor día. Everybody, everybody, boys, I'm a lamb, I'm booty. Shake the bop, do it, the bop, do it. Jab, do it, what I'm all about. Shake the bop, do it, she jab, do it, bop, do it, bop, do it, bop, do it, she do it, 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 do
Llorenç Fernández amb la xata, amb aquest tema, el Libro de la Selva, enregistrament en directe, i continuem aquí a Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. I també canviem d'ordre la programació del matí per passar a l'entrevista, aquesta secció que condueix a l'Abel Font. Abel, bon dia, bona hora.
Bon dia i bona hora, Joan. Sí, com havies esmentat fa una estona, avui tenim entrevista de caire literari. Avui farem literatura i, si vols, alta literatura. Perquè, bé, sempre ens enorgulleix parlar de Víctor Català i a vegades sembla que només ho fem quan hi ha efemèrides assenyalades. Fins fa un any en vam parlar molt regularment en tot allò que girava a l'entorn del cinquantenari de la seva mort, però no es va acabar aquí la feina a l'entorn de la figura de Caterina Albert. Tant és així que tenim avui amb nosaltres a l'Irene Muñoz. Irene, bon dia, com anem?
Bon dia.
Encantat de tenir-te altre cop aquí a l'Escala.
Igualment, moltes gràcies per convidar-me.
L'Irene Muñoz és de Vilafant. Ens vam conèixer quan va guanyar la beca Víctor Català per a l'estudi de l'obra de la vida i obra de Víctor Català, que convocava llavors l'Ajuntament. I això sempre ho recordarà. Va ser una bona experiència, aquella beca.
Va ser una molt bona experiència. Vaig guanyar la beca just un any després d'acabar Filologia Catalana o Set de Girona, i aquesta beca em va permetre transcriure bona part de l'epistolari de Víctor Català, en concret doncs, les cartes que ella va rebre dels corresponsals vinculats a la premsa i dels editors que va tenir al llarg de la seva carrera literària. En total van ser unes 1.000 cartes que vaig transcriure, i com a fruit doncs, van sortir dos llibres. Un primer epistolari de la Víctor Català, publicat el 2005, gràcies a l'ajut de l'Ajuntament de l'Escala i de l'editorial Corbet de Girona, i el 2009 l'altre volum de cartes per acabar, diguéssim, el projecte que m'havia becat l'Ajuntament de l'Escala amb la beca Víctor Català, que va ser la primera beca Víctor Català.
Imagina't, des de llavors la teva relació amb aquesta figura literària ha estat constant.
Constant, sí. Una part molt important de la meva vida, des de que la vaig conèixer, que era adolescent, que vaig llegir Solitud a l'institut, fins ara, doncs sí, ha estat una constant, forma part de la meva vida.
Tant és així que l'Irene Muñoz ja s'ha fet un lloc entre els noms o les figures que hi ha a l'entorn de l'estudi de Caterina Albert Víctor Català. Jo ja la considero com una escalenca més i com si fos de la família de Víctor Català, pel que n'ha arribat a conèixer o a saber amb el temps. Però si avui és aquí és per una notícia en concret que ella mateixa ens comunicava a través de les xarxes, i és que la Universitat de Girona li ha donat el vistiplau o l'ha becat per engegar una investigació, un estudi de les relacions de Caterina Albert amb la Catalunya Nord, amb personatges de la Catalunya Nord. Explica'ns-ho, això. Cap on va aquest projecte?
En aquest moment estic, diguéssim, acabant de llestir el que és la tesi doctoral, que és la biografia literària, intel·lectual i vital de Víctor Català. I el fet que comencés a fer classes a l'Universitat de Perpinyà el curs passat va motivar doncs, que m'interessés una mica també veure quina relació tenia l'escriptora Víctor Català doncs, amb la Catalunya Nord. I en concret, fent un buidatge de l'Arxiu Museu Víctor Català, dels corresponsals vinculats a la Catalunya Nord, em vaig trobar tres en concret que van tenir un pes important, considerable, la seva trajectòria. Un va ser el traductor de Solitud, el francès. Solitud es va publicar per primera vegada al francès el 1938, i a l'Arxiu Museu Víctor Català es conserven les cartes que Marcel Robin, el traductor de Solitud al francès, doncs, va enviar a l'escriptora, i per tant podem saber coses d'aquesta traducció a partir d'aquestes cartes, les preguntes que Marcel Robin feia a Víctor Català. I ara, diguéssim, la part interessant que he intentat cercar a la Catalunya Nord és doncs, intentar localitzar les cartes que la Caterina Albert devia enviar a Marcel Robin, però malauradament per ara no s'han pogut localitzar. Deuen ser algun fons particular i per ara no s'ha pogut localitzar la família de Marcel Robin, però realment seria una gran, gran notícia poder localitzar les cartes de la Caterina Albert en Marcel Robin. Marcel Robin va ser vinculat concretament a Perpinyà, formava part de la gent de l'Arxiu Departamental de Perpinyà, i llavors l'Arxiu Departamental ben bé està al costat de l'Arxiu de Perpinyà i he anat, he preguntat, he mirat tots els fons que tenen, però no conserven estrictament el que és un fons de Marcel Robin. L'altre corresponsal important és Pere Vidal, que també s'ha vinculat a Perpinyà, i d'ell també se'n conserven algunes cartes a l'Arxiu Museu Víctor Català de l'Escala. I l'altre gran corresponsal vinculat també a Perpinyà és en Charles Bobby, que era el director de la Tramuntana, I d'aquest corresponsal sí que se'n conserven força coses a l'arxiu departamental, però no les cartes tampoc que la Caterina Albert va enviar segur en Charles Bobby. El fet que el Charles Bobby fos el director de la Tramuntana, doncs, ha portat doncs, que hi hagi relació, ja l'empremta de Víctor Català en aquesta publicació de la Catalunya Nord, de la Perpinyà, que és la Tramuntana. Llavors vaig fer tot un buidatge a l'arxiu departamental d'aquesta revista per veure exactament què hi havia de la Víctor Català en aquesta revista, si hi va col·laborar, si se'n va parlar, realment sí que se'n va parlar, hi ha articles sobre ella que els tinc, i bé, ara doncs falta acabar de buidar una última part d'aquesta revista perquè realment és molt extensa i veure doncs si en algun moment hi va col·laborar. Jo per ara, el buidatge que tinc fet d'aquesta revista, no hi ha cap col·laboració de Víctor Català, però sí que se'n parla d'ella, sí que hi és present. Hi ha molta literatura catalana en aquesta revista, és molt important per això, és una revista d'art, de literatura, i hi ha molta literatura catalana. No?
I quines hipòtesis de treball hi ha, o de moment, amb la feina feta fins ara, o aquesta documentació que has començat a treballar, quina percepció hi havia o quin impacte tenia Víctor Català o Caterina Albert a l'altra banda de Pirineu?
Jo, en concret, per ara, diguéssim, m'he centrat en aquests corresponsals que he pogut localitzar a l'Arxiu Museu Víctor Català i he fet una mica de buidatge a la premsa per veure exactament quin ressò tenia, quina recepció va tenir Víctor Català i la seva obra més enllà, no? A la Catalunya Nord, no? I sí, se'n parla, per exemple, quan mor, no? Doncs a la Tramuntana hi ha un número especial dedicat a la Víctor Català i és considerada sí, com una gran figura, no? De la literatura catalana i així és vista. Ara he acabat de fer, diguéssim, el buidatge d'altres publicacions de la Catalunya Nord per veure exactament què hi ha, no? De la Víctor Català, però sí, sí que està considerada doncs, com una gran figura i com, per tant, té la seva importància.
Quina hipòtesi de treball hi ha d'aquesta investigació? Perquè, a veure, aprofitant que fa un any dones classes a la Universitat de Perpinyà, doncs vas poder demanar aquesta beca, s'ha concedit. Ara, quina és la hipòtesi de treball? Per quant de temps per arribar fins a...
És acabar de transcriure l'epistolari d'aquests tres corresponsals, en concret el gruix major que tinc d'epistolari és el d'en Marcel Gauvin, el traductor de Solitud del francès, i és transcriure aquest epistolari, intentar, el que és que seria fantàstic, les cartes que la Caterina Albert va enviar tant a Charles Bobby com a Marcel Gauvin com a Pierre Vidal, que no he pogut trobar-les en cap dels tres casos. Hi ha investigadors de la Catalunya Nord que han intentat ajudar-me, que els he preguntat molt amablement, però de moment no hem pogut localitzar els fons d'aquests tres corresponsals. Doncs la il·lusió seria poder trobar les cartes del Caterina Albert per acabar de completar doncs, aquesta regular, transcriure aquestes cartes, editar-les, poder-les publicar, i llavors també fer una relació exacta, rigorosa, de quina és la recepció que té Víctor Català a la premsa de la Catalunya Nord, què se'n diu d'ella, què se'n parla, no? Una mica tot això.
N'estarem al cas, Irene, i t'anirem seguint amb el que ens puguis o ens vulguis a explicar a mesura que vagi evolucionant. Però aprofitant que ets aquí, avui has vingut a l'Escala per aquesta entrevista, i de passada, com que hi havia aquesta entrevista, de passada has anat a veure el regidor de Cultura.
No ha sigut possible avui veure el regidor de Cultura, no. perquè li ha sortit un imprevist finalment, però tenim prevista la trobada ara al febrer, properament, per trobar-nos.
Què s'hi cou? Fins on ens pots explicar?
A mi, personalment, un dels temes que havia de parlar avui amb ell és un tema que em fa molta il·lusió perquè té relació amb una altra beca Víctor Català que es va donar. Hi ha una professora dels Estats Units, la Kathleen McNerney, que...
Recordo que havia guanyat la beca Víctor Català, que sí, també?
Va guanyar la beca Víctor Català després de mi, i ella, en concret, era per traduir uns contes de la Víctor Català a l'anglès. I aquest projecte és un projecte que ja té enllestit des del 2005 i és un projecte que ara el 2018 veurà la llum. Ara li publiquen aquestes traduccions a l'anglès, l'Association Modern Language, li publica aquestes traduccions de contes, també inclou la infanticida de la Víctor Català. I per mi, sincerament, això en concret me fa molt, molt feliç, perquè és un treball molt ben fet, és un treball que ja fa molt de temps que està fet, i és un treball que finalment, doncs ara, el 2018, podrà veure la llum. I ara la previsió és que el proper Sant Jordi, aquest Sant Jordi del 2018, doncs la Kathleen, que serà aquí, ella fa estades a Catalunya al llarg del curs, doncs aquest mes d'abril serà serà aquí a Catalunya i vindrà a l'Escala a presentar el llibre. I llavors, un dels temes que havia de parlar amb el regidor de Cultura doncs, és aquest, que sí que ja està previst que sí, que presentarà el llibre al Folí de la Sal, segurament, i serà a l'abril, i bé, ens fa molta il·lusió que finalment no veure aquestes traduccions, veure aquest llibre que està a punt de sortir.
Tot plegat, això conflueix en veure que continua sent una figura actual, la Caterina Albert, i que continua generant interès. Anant als inicis, l'Irene està a punt de tancar aquest any, o aquest any hauria de tancar la seva tesi doctoral precisament a l'entorn de la figura de Caterina Albert. Com ho portem? Són hores tenses aquest últim any de tesi?
És molt d'estrès, perquè jo haig de combinar la feina doncs, de recerca amb les classes, no? diàries i sobretot entre Figueres i Perpinyà, i realment sí, és absorbent el dia a dia, i llavors doncs, una tesi doctoral implica doncs, molt de temps, implica concentració, implica molta feina, i llavors a vegades és difícil poder-ho combinar tot, i a part doncs, implica no, que a vegades te demanen coses de recerca sobre el teu tema i també t'agrada doncs, intentar fer aquests projectes que te proposen, no, que t'han proposant, que et fan il·lusió també, no? Perquè tot el que té a veure amb la Víctor Català doncs evidentment t'agrada i et costa a vegades no dir que no o deixar una cosa quan t'agrada tant, no? Ho porto amb il·lusió, amb moltes ganes, amb ganes de veure finalment el camí, ja final, diguéssim, al final de tot, amb moltes ganes. Jo penso que quan presenti la tesi serà, jo sempre ho dic, un dels dies més feliços de la meva vida, estic segura d'això, perquè és una cosa que tens tan dintre teva, tan interioritzada, tants anys, a més, no?, que arribar a poder ja dir he acabat, no? Ho he presentat, has fet el treball que i poder fer, presentar el treball que tu vols fer, no? Uh-huh. També.
Es pot avançar alguna conclusió de que cap on acaba confluint tot aquest estudi en aquesta tesi?
El centre, diguéssim, de la tesi és la recepció que ha tingut l'obra literària de Víctor Català publicada, no? Des del Cant dels Mesos, el 1901, fins a Jubileu, el 1951, doncs he anat buscant totes les revistes, diaris de l'època, tant de Barcelona com d'aquí, de diferents zones, no? Veure què van dir, no? Els crítics, què va dir la premsa en cada llibre que es va publicar de Víctor Català, quina és la recepció que va tenir a la premsa la seva obra literària. Aquest és el centre, no? Però també, clar, una biografia literària, intel·lectual, vital, implica, doncs, abraçar-ho tot. És un projecte realment potser massa ambiciós en alguns moments, no? Ara actualment les tesis han donat un gir i ja no són treballs de tota una vida o treballs molt llargs de 1.000 pàgines.
Sí, no, busquen més l'especialització sobre un capítol,
sí,
concret.
Busquen un tema molt concret i treballen doncs, sobre allò i segueixen molt més ràpid i segons com doncs, també està bé, no? Perquè cadascú, jo no he volgut renunciar al projecte que he volgut fer sempre, no? Que és la biografia literària de la Víctor Català, i per això doncs, m'he endarrerit, suposo, amb el temps, no? A l'hora de presentar-ho.
Irene, des d'aquí, des de Ràdio L'Escala, t'encoratgem a que aquests últims
Gràcies.
Mesos de tesi siguin molt productius. N'estarem al cas i et convidarem a que abans ho d'explicar de seguida que la presentis. I, per cert,
moltíssimes gràcies.
Felicitats per aquest nou projecte que s'engega d'investigació, de relació amb aquests periodistes de Perpinyà, de l'altra banda del Pirineu, diguem-ne. Fins al proper, Irene.
Moltíssimes gràcies.
Joan, fins aquí l'entrevista. Aquest seria el tema, l'actualització d'aquesta notícia que ens feien ressò avui.
Déu-n'hi-do, a vegades penses que d'una persona ho saps tot, i Déu-n'hi-do el que li vas trobant i el que vas descobrint, que quasi no ho sabies.
Això és el que passa
quan va donant sorpreses.
Això és el que passa quan aprofundeixes en temes.
Sí, sí.
A vegades que com més en saps, més buits veus que tens a la teva ment. A vegades a les lectures superficials diuen, jo en tinc prou. Però a la que entres en detall amb alguna cosa, buf, abans d'arribar al fons.
Buf, Déu-n'hi-do. Doncs Abel, moltes gràcies.
Fins ara.
Irene, moltes gràcies,
gràcies
també per estar
gràcies.
Aquí.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Aquesta era l'entrevista que fèiem en directe, que feia l'Albert Font a l'apartat d'entrevistes, a Irene Muñoz, una de les principals especialistes actuals en la vida de Caterina Albert, i el motiu és perquè acaba de guanyar aquesta beca de la UDG per desenvolupar el seu projecte de recerca a la Universitat de Perpinyà sobre la relació que tenia Víctor Català amb la Catalunya Nord. Bé, tot això que ens ha explicat la Irene juntament amb l'entrevista que li feia l'Abel Font, ho maridem amb música, i aquesta vegada ens toca l'orquestra Salvatana amb aquest Yo romperé tus fotos. també actuació en directe.
Quan ja no sàpigues on vas, o quan et surti sang del nas, si mal de cap tens amb certesa i se t'acaba la cervesa, quan els motors del teu avió diguin prou sense raó i el càncer de la solitud t'hagi matat la joventut. Jo trencaré les fotos, jo cremaré les cartes per no saber de tu, per no saber de tu. Jo trencaré les fotos, jo cremaré les cartes per no saber de tu, per no saber de tu. Això, els meus desitjos al meu cor, preguntaràs on he arribat, preguntaràs què m'ha passat. No em penso pas ni preocupar, em penso encendre un bon cigar. Tota ja no hi podrem tornar, tota ja no hi podrem somiar. I tancaré les fotos i cremaré les cartes per no saber de tu, per no saber de tu. Jo trencaré les fotos, jo cremaré les cartes per no saber de tu, per no saber de tu. Jo trencaré les fotos, jo cremaré les cartes per no saber de tu, per no saber de tu. Jo trencaré les fotos. Fotos, jo cremaré les cartes per no saber de tu, per no saber de tu. Jo trencaré les fotos, jo cremaré les cartes per no saber de tu, per no saber de tu. Jo trencaré les fotos, jo cremaré les cartes per no saber de tu, per no saber de tu. Jo trencaré les fotos,
jo trencaré les fotos, jo romperé tus fotos, versió en català d'aquest tema per l'orquestra Salvat, en el seu treball Festa Major, aquesta vegada interpretat en directe en el programa L'Embalats. Recorden aquell programa que fa anys dels que hi anaven a orquestres, que s'ensenyava a ballar aquests balls de saló, aquell programa que crec que dirigia la Maria Pau Gat, ho dic de memòria, ara no em facin cas, o era un altre debat. Bé, és igual, deixem-ho aquí per no liar-nos, sobretot perquè sé que hi havia un programa de ball, sé que hi havia un altre que anava d'orquestres, però no sé si era la mateixa presentadora. Esclar, d'aquí el text tret aquesta cançó tan sols només és orquestres. Molt bé, continuem i ara ens anem amb el temps de terra amb l'Edu Cid i amb Pere Puigverd, que ens parlen de festucs.
Continguts en xarxa.
Temps de terra amb Pere Puigverd.
L'actualitat del camp i del producte, el teu programa de ràdio.
És així cada setmana que ens apropem a aquesta finestra de la ràdio per parlar de la terra, del producte, del camp, d'allò que podem veure aquests dies. I ho fem en companyia d'un bon amic arribat directament des de Ventalló, a l'Alt Empordà. Pere Puigverd, benvingut.
Què tal? Un plaer estar aquí, com cada setmana amb vosaltres.
Escolta, alguns ametllers ja han florit.
Sí, és que és això, el veure el camp tan sec i avançat, que segueix No sé si serà qüestió del canvi climàtic o què, que està tot avançat. Normalment els, ja sabeu que els ametllers, en aquesta latitud que estem, floreixen el mes de febrer. Doncs aquest any, el mes de gener, ja els tenim, no tots florits, però molt bona part d'ells florits. Per tant, a veure el terra que és tan sec i que floreixen els ametllers, que d'aquí poc floriran els cirerers, doncs dic, cuita, a veure, quin cultiu podríem parlar avui? I se m'ha acudit un sí. que ja fa temps que se n'està parlant, que té futur a Catalunya, sobretot a Catalunya, que no és molt... que és més aviat pobre, no pobre, que no és molt humida, exacte, que és més aviat pobre de terreny, és a dir, el terra, que més aviat el terra és pobre, doncs que en comptes d'oliveres, una opció podria ser el festuc, el pistatxo en castellà. Aquest arbre...
Això es planta aquí, Pere?
Sí, es planta i cada vegada més. Inclús les fàbriques importants com Borges, Fritz Ravik, estan aconsellant i asseguren la compra de tota la producció. Penseu que estem comprant prop del 80% del festuc a l'Iran. Si aquí el tinguéssim tot, tindríem un festuc de més qualitat, de molta més qualitat, perquè jo ho he pogut provar. Un d'aquí torrat és una passada. Normalment, a vegades, el que ve de fora es tarda un any a torrar-ho. En canvi, si ho culls d'aquí, el pots torrar bany, i és una cosa fantàstica. I aquest arbre aguanta el que tu no et pots imaginar. Aguanta temperatures de 20 i 30 graus sota zero. Temperatures màximes de fins a 50 graus.
Què dius?
Sí, perquè a l'estiu...
És a dir, una diferència...
Sí, sí.
De 70 graus les pot
resistir.
És a dir,
un clima continental perfectament. Aquí no és tan extremat, però com que floreix a l'abril, maig, ja evites les gelades. I a l'estiu, que és quan està fructificant, el mes d'agost, que fa aquelles caurades, doncs la temperatura ja pot ser alta, no hi passa res, al contrari. I inclús hi ha una època,
sí,
molt curiós, perquè a l'inici, quan el granet és verd i va creixent, necessita una mica d'aigua. No molta, eh? Pensa la mateixa aigua que pot necessitar una vinya o pot necessitar una olivera, potser menys i tot que una olivera. I molta menys, evidentment, que un noguer. Doncs necessita una mica d'aigua. Però llavors, en el moment, hi ha un moment que la clova deixa de créixer i es té que endurir. En el moment aquell que s'endureix, pots reduir l'aigua fins a tot un 50%. I llavors, per acabar de madurar, sí que cal una mica més d'aigua. És a dir, que ja inclús el sequer
que
lliga.
Que deu estar secant octubre.
Sí, setembre-octubre. I llavors ja...
Ja és temps de pluja.
Sí, ja torna a estar temps de pluja, per això. I llavors ja es té que batre amb les mateixes màquines que batem les olives. I, per tant, el qui tingui una plantació d'oliveres, que tingui un vibrador d'aquests d'un toldo, doncs ja pot plantar aquest arbre. Té un inconvenient.
Digue'm, a veure, clar, no tots són avantatges.
No,
a veure.
Que fins als 8 anys, al cap de 8 anys, no es podria dir que comença a estar a ple rendiment. Una pomera està en ple rendiment als 4 anys, un presseguer també als 4-5 anys.
La vinya als 5-6.
Sí, però aquest fins al 8 no podríem dir que està per rendiment. Es necessites 8 anys. Ara, el preu que s'està pagant a l'engròs, un quilo de festuc, és al voltant del 4,65 euros. I, a més, festuc d'aquí, parlo, eh?
Sí.
I, a més, fa una producció amb regadiu de 2.000 quilos a l'hectàrea. És a dir, estem parlant d'un rendiment...
Cada arbre quant donaria aproximadament?
No t'ho sabria dir exactament, però un rendiment està calculat de 10.000 euros a l'hectàrea. Jo crec que, depèn de la gruixudària de l'arbre, pot portar entre 20 i 50 quilos perfectament, perquè el festuc pesa i estan molt carregats normalment. Per tant, un dels països que podríem dir que s'adaptaria a aquest cultiu...
Seria el nostre.
Seria el nostre. És a dir, que l'Iran és el més gran productor mundial d'això. Allà és un clima molt continental. Allà es fa tot de sequer, però aquí podríem tenir l'avantatge que podríem regar. Faríem un calibre més gran, és a dir, que també és més atractiu, no? Si el pistatge o el festuc és gran, tens... vull dir, és curiós.
Això doncs... fins que els xinus també...
Bueno, que, jo no sé Xina, però hi ha molta humitat, Xina, però potser com que és tan gran, segur que hi ha climes continentals. Nosaltres, ja et dic, encara ara és un moment per fer-ho, perquè fins que no arribem a la màxima consum sí. d'aquest producte aquí, jo crec que encara s'irà incrementant, hi ha possibilitat. Com ara Noguer...
Aquí hi ha lloc que es pugui trobar, a l'arbre hi ha...
Sí, hi ha vivers, sobretot a Lleida n'hi ha molts de vivers que ja tenen... Ah, penseu que hi ha d'haver...
Ui, perquè en un jardí és una planta maca o no,
sí,
per plantar-la en un pati?
Sí, però si té 10 femelles i un mascle, sí, és preciosa. Fer una fulla, és com un overcoquer, una mica, però més carregat de fulles, eh?
Molt bé.
Més carregat de fulles. És molt bonic, si hi ha entre un pruner, però la fulla és més semblant a un overcoquer. I necessites arbre, femella i mascle. És a dir, un mascle cada 10 femelles.
Molt bé, això. Eh? Bé, com els cítrics, també,
sí,
no?
Sí, una mica com les pomeres, la... també, una mica... Si no pol·linitzadores, doncs en sí. aquest cas necessito una mica pol·linitzador per fer allò una màxima producció.
I ella mateixa es transforma o no? O has de buscar ja de petit que sigui un mascle?
No, a veure...
Perquè normalment hi ha varietats que quan no hi és, l'absència fa que un d'ells es transforma.
No, varietats n'hi ha de mascles i femelles. El que passa que el festuc... El podries plantar amb un plantó, que el plantó tots són els mateixos,
sí.
Tant mascles com femelles, però llavors la varietat,
sí.
hi ha varietats que són pol·linitzadores, que serien mascles, i varietats femelles, que són
les productores.
Les productores. Per tant...
Els dos fan, però, festucs.
Sí, els dos fan festuc, però la femella més bons i millors.
Clar.
Per tant, no és que ho hagi experimentat, però bé, tinc companys que ja n'estan plantant, i crec que podria ser un cultiu a tenir en compte en els llocs que hi ha manca d'aigua. És que...
Deies el plançó, es fa amb llavor o es fa també a partir de branca?
No, es fa... Normalment avui dia es fa tot a partir de branca, perquè el que passa que pots plantar-lo també amb
de
un
llavor.
Festuc, o pots plantar-lo perfectament. Avui dia molts es fan ja manera més... El plantó... entens un camp i llavors el vas traient els queixos d'aquell plantó, com es fa tot, normalment els plantons, i llavors empeltes de la varietat que tu
desitges.
Però normalment, no s'hi trenqueu el cap, perquè els viveristes estan ja molt assajats en aquest cultiu i ja ho pots comprar. És una mica més car. Ah, una cosa també, que abans que no se m'oblidava, ho podeu plantar tot l'any. A l'estiu heu de plantar-ho amb un test,
sí.
i a l'hivern ho podeu plantar arreu nua. A l'hivern, com que no té fulles, es pot agafar l'arrel i plantar-lo com si plantessis una pomera
igual.
O plantessis un presseguer.
Oh, mira, curiós, tu.
No, a mi dic que és un arbre bonic.
Clar, per això t'hi quedava bé, allò. Dius,
queda molt
que
bé.
Té un jardí,
no, queda molt bé.
Ah,
una cosa, i no té gaires problemes de plagues. Hi pot haver un insecte que se li mengi el fruit quan és tendre i perdi una mica de qualitat. Però fongs, si no és un lloc molt humit, no hi ha problema de fongs, és a dir, que és molt sofert. Et vaig a dir que és més sofert que l'olivera.
Déu-n'hi-do.
Que l'olivera encara avui dia ja comença a agafar alguns problemes.
Bacteris, sí,
fongs, i en canvi aquest és molt difícil de que l'ataquin.
I si no, sempre queda allò el sulfat de coure per ruixar.
És el remei dels tractaments fungicides naturals.
Que és el millor sistema ara per ara, encara no se n'ha descobert, i com a mínim no porta cap producte tòxic més enllà del mateix coure.
El més natural.
Doncs, escolta, tu n'has plantat o no?
No, no n'he plantat. És l'únic arbre que no he plantat. Però
estàs tentat a plantar-lo?
No, segur que em plantaré. No sé fins quan els veuré, però en tinc ganes de plantar no un camp, sinó uns quants.
Per veure què dona.
Per veure què passa, sí.
A Temps de Terra et preparem la cistella de la compra.
Oh, haurem de posar festucs o no,
sí,
Pere?
Sí, és que no, la fruita, a mi m'agrada a l'hivern posar-hi algun fruit sec.
Sí, senyor.
I de vegades me n'oblido. Doncs avui, com que
tenia... Malamanida, queda molt bé allò,
sí.
un grapadet de festucs posats,
O inclús per postre.
Una mica de poma talladeta d'aus, uns quants
sí,
festucs, unes
jo
nous...
Jo sempre la fruita seca o entrant amb la fruita... O a vegades, quan no he quedat tip, amb una mica allò de postres o un rosec de formatge i una mica de grana seca, m'agrada molt. Posem-hi festucs, tot i que són una mica cars, però bé, avui dia, penseu que per amanides poden trobar inclús pelats i sí, crus. Jo, per les amanides, aconsello que us compreu crus.
Molt bé.
Crus, perquè són molt més saludables. Són més bons torrats, però bé, crus, fantàstic. Llavors, bé, temps de pomes, fantàsticament, són molt bones, en segueixen estant bé de preu. Peres també, penseu que van una mica més cares que l'any passat, però el que sí que està a un preu similar sempre és la taronja. La taronja no ha variat molt, hi ha molta producció a les Espanyes, aquí n'hi ha poqueta, però està bé de preu, la taronja.
L'altre dia m'explicaven que Sevilla produeix sí. ja una quantitat inversemblant de cítrics dels que es produeixen en aquest país.
Sí, sí, sí. Jo dic, avui dia hi ha moltes campanyes d'anar en contra els productes d'altres...
Sí, ho he vist aquests
però
dies.
Però jo trobo que... Mira, vols que et digui... jo no sóc del parer de fer masses boicots, perquè en el fons és una cosa que hem d'aconseguir les coses d'una altra manera. Però sí, sí, ja veig que hi ha gent que diu no consumiu maduixots d'allà i tal i qual. Tenen les seves raons, però ja et dic, tampoc no sóc gaire de fer boicots això, perquè segurament el pagès no serà de les persones més contraris a... Si res més no, o més contraris a la nostra causa.
Més que res perquè s'apunta ben al producte
sí.
I sap qui li compra.
Exactament. Llavors, mandarines, que tot i ser més cares aquest any, relativament bastant cares, comparat amb altres anys, perquè n'hi ha més poques i ja ha començat més aviat, per tant s'acabarà més aviat. I verdura, seguim amb els calçots extraordinaris. Ara és aquest és el moment, durant tot aquest mes de febrer, boníssims. Llavors, bròquils, espinacs, porros, carxofes i endívies, que em voldria parlar la setmana que ve.
El proper programa.
Sí, el proper programa em faria gràcia.
Sí, perquè és un producte d'aquells que el veiem ara, però tampoc és que es vengui excessivament.
No, és que hi he pensat en la qüestió de Bèlgica, saps?
Ah, molt bé.
He pensat en la qüestió de Bèlgica.
Un dels primers productors
d'endívies. Sí, que el nostre exalcalde, el nostre president, segur que n'està menjant, i dic, mira, vaig a... parlar d'una mica
sí,
de...
Sí, perquè allà les fan bones, eh?
Sí, sí, sí. Sí.
No amarguen tant com les que pots trobar
són
per aquí.
Són especialistes, però explicarem com es fa l'endívia.
I que no amargui tant.
Molt bé.
Doncs Pere Puigverd, com sempre, ho hem de deixar aquí, però en tot cas, si et sembla, podem tornar la propera setmana.
Doncs fins la propera, serà un plaer.
Continguts en xarxa.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Temps de terra avui amb els festucs, els pistatxos. Com a protagonistes no tindrem temps per al pla vital, vol dir que el guardarem ja per un altre dia. Avui els hem donat preferència a l'entrevista que feia l'Abel, la secció que conteix l'Abel, amb la Irene Muñoz. Molt bé, són les 11:57 minuts, arribarem a les 12 i algun minutet més amb música i aquesta vegada amb Boogie Boogie, recordem el grup Boogie Boogie, amb l'Arcarna Moguedes, que actualment, després del pas per aquest i altres conjunts, doncs, forma part, és la cantant de l'Orquestra Montgrins per aquesta nova temporada. L'escoltem? Escoltem la seva veu? Doncs vinga.
Ay, caserita, no me...
Su balcón.